Hola, Maica.
Què tal?
Què tal, bon dia. Com
perdó,
estàs?
Escolta, de...
amb el tema d'Alves, perdona, eh? Amb el que escrius aquí, pot ser
aquí
que...
Aquí és La Vanguardia.
Sí, evidentment. Evidentment. La Vanguardia, pàgina 40, versículo del 4 al 27. Diu l'amiga, va relatar als investigadors que el jugador brasilè va estar grapejant amb violència i que li va posar la mà a les parts íntimes. Parla de la... Parla de la... D'ella?
No.
Parla
dir...
de la... De la noia en qüestió?
Recordem que la víctima, la nit del 31 de desembre, va a Sutton acompanyar d'altres dos noies edats similars, una cosina seva i una molt bona amiga. I totes tres accedeixen a la sala, i al moment que un grup de mexicans les entren al, les fan entrar
al VIP,
a la zona VIP, i un cop al VIP és un cambrer qui de manera insistent i reiterada els demana anar a acompanyar a dos senyors que estan asseguts, que són Alves i un xef brasiler que és molt col·lega d'ell i que l'Instagram està ple de fotos. Hi ha un moment que, a més, coincideix perfectament amb la declaració de la víctima a comissaria, aquesta primera declaració, i és que hi ha un moment, estan totes tres, imagina't l'escena, totes tres, estan drets, estan ballant, i hi ha un moment que ella es gira i diu que li sorprèn com Alves, que en aquell moment ja sap que és un jugador de futbol, perquè els mexicans els han informat, tot i que Alves s'ha presentat com a... Hola, sóc el Dani, jugador de petanca a l'Hospitalet. Això és el que li diu ell a les noies. I elles no el reconeixen. I no és sorprenent que no el reconeguin. Jo segurament potser tampoc l'hagués reconegut. No és dels més... Bueno, en fi. Hi ha un moment que diu que ella es gira i veu que aquest Dani està toquetejant a les seves amigues i super a prop. El que explica aquesta amiga, bueno, l'amiga i la cosina, el que expliquen, perquè Mossos d'Esquadra, és a dir, avui el que intentem explicar a La Vanguardia és que aquesta jutgessa i aquesta fiscal no basen només... O sigui, entre les moltes proves que tenen, a més d'aquesta declaració contradictòria de l'acusat, aquesta declaració contundent i molt veraç de la víctima, hi ha molts altres testimonis que han recopilat durant aquest últim mes en aquella sala. Han parlat amb infinitat de gent, amb molta gent, molts testimonis. És un atestat molt important, del que la jutgessa ja en tenia coneixement, perquè durant tot aquest mes ha tutelat aquesta investigació, també la fiscal. Doncs bé, hi ha una... L'amiga, el que explica als Mossos és que aquest individu, el Dani Alves, es col·loca darrere d'ella, comença a magrejar-la, molta violència, que ella el rebutja, i que hi ha un moment que li posa directament la mà a les parts íntimes, amb molta brusquetat, i que ella rebota. I algú es preguntarà, home, i per què si aquesta noia li passa això? Perquè no li explica a la seva amiga. Ella també declara, perquè jo crec que això és important, que en aquell moment, és que ens hem de situar en un VIP, discoteca, música alta, i que això li explica a la cosina, però no a l'altra, per una qüestió, bueno, no estarien pagades. O sigui que quan ella, la víctima, s'acosta a Alves i la tanca directament al lavabo, no és coneixedora d'aquesta situació tan violenta que ha patit l'altra. És coneixedora perquè ho explica, que ha vist que es pega...
Sí, per entendre, hi ha una segona agressió, estem parlant, eh?
Jo vaig preguntar ahir amb molta insistència si ella havia denunciat. I em dic que no ha denunciat.
Però l'agressió sí. Existeix.
Sí, bueno, la magreja, hi ha uns tocaments.
Hi ha uns tocaments violents,
i a més li col·loca... O sigui, per tant, però és un context que ajuda a entendre quina era la situació en aquella taula d'aquell reservat i quin havia estat el comportament de Dani Alves en aquella nit. De fet, els Mossos estan intentant, perquè la noia, la víctima, a la seva declaració explica que quan elles accedeixen al VIP i s'acosten a aquests dos individus per la insistència d'aquest cambrer, que no sé, que algun dia haurien de parlar d'això de... Bueno, amb ell o aquesta
actitud
tu
sí, bueno,
i tu cap a dintre. Tu i tu, bueno, no sé.
Xiques
això...
en salon.
Això mateix. Tu no, i tu sí.
I clar, això és un... Es paga a part,
sí,
és un
eh?
Plus. Elles, quan arriben, expliquen que aquests dos homes, Dani Alves i el xef brasiler, estan acompanyades de dos noies. Que en el moment que elles arriben, les noves, aquestes dues, les fan marxar. I estan buscant aquestes dues noies per veure... O sigui, al final, tot ajuda amb una investigació judicial on hi ha la paraula, perquè, clar, hi han càmeres. Jo, així com hem vist amb molta claretat, jo crec que en algun moment també serem conscients de què van gravar aquestes càmeres. Hi ha altres... Tu ahir vas veure unes càmeres, unes imatges d'unes càmeres de seguretat d'una discoteca que es veia perfectament els protagonistes.
Però perfectament vol dir perfectament. Perfectament.
On anava aquella mà, etcètera. I sé del que estem parlant perquè les hem vist tots dos. No sé la qualitat de les càmeres de seguretat del Sutor. Dono per fet que seran de la mateixa qualitat. Per tant, hem de veure, i això ho saben els Mossos d'Esquadra en aquests moments, la Divisió d'Investigació Criminal, amb si totes aquestes escenes que relaten la víctima són visibles. O sigui, si les càmeres, si aquest reservat, potser per considerar-se reservat, fins a quin punt hi havia càmeres. Perquè hi ha un moment que la víctima sí que explica que quan està amb la cosina i amb l'amiga, treuen el mòbil per intentar fer-se una foto. Sí. Elles, no amb l'Alves, elles, estem aquí i tal. I el cambrer arriba amb molta condició i diu, escolta, aquí està prohibit fer fotos. Està prohibit. Per tant, ja veurem... Som Mossos, hi ha una causa secreta. És complicat aconseguir informació. Però hem d'entendre això, que allò que passa dins d'aquest bany minúscul, ho saben ella i ell. Ella i ell. És la paraula d'una contra la paraula d'una altra. És la paraula d'una que ha estat absolutament coherent des del 30 de gener, 30 de desembre, que explica per primera vegada a la cosina, al porter, al cap de sala, als Mossos que arriba, dos dies després, i és la versió d'ell que en els últims, que des que el vam sentir... ha canviat de...
Hi ha una pregunta de quatre vegades, no? Hi ha una pregunta... Aquí hi ha una història que m'expliquen d'Alves, que és bo que Alves arriba aquí, es mora la mare de
la Janet Sanz,
de la Joana Sanz, es mora la mare de la Joana Sanz, que és la parella d'ara de Dani Alves, i ve a l'enterrament sabent que hi ha això. Sí, clar. I arriba... Perquè, clar, allò que dius... Sense cap tipus de problema, sense advocat. Es veu que hi ha una colla d'amics aquí, gent que ho del món del Barça, que diuen... Pues que m'ha trucat, que no hi ha ni penalista...
En aquell moment, no ho sé, Maica, però en aquell moment el que s'estava publicant als mitjans no era una presumpta violació, tocaments, sinó només es parlava de tocaments.
Però igualment tu presentes amb algú...
És bastant probable que per una persona com Alves... en fi,
per
sobre del bé i del mal i amb un assessorament jurídic bastant dolent, no pensés que això comportaria el que ha comportat, ni molt menys. I després estic d'acord amb això que és molt difícil demostrar les determinades violacions, perquè al final acaba sent, efectivament, la paraula d'un contra la d'altre. I segurament, amb un assessorament jurídic millor, veurem com l'Alves canviarà de versió i dirà que va entrar allí amb aquesta noia perquè ella va voler, que van mantenir relacions sexuals perquè ella va voler, perquè tots dos van voler.
Però això pot colar? I que... És a dir, vull dir, no val la primera declaració, la contradictòria, o pot arreglar?
Recordem que ell té dret a mentir.
I que tot això acabarà canviant de versió i no serà tan fàcil de demostrar.
De fet, parlant d'això de la sessió jurídica, ara hem publicat a La Vanguardia, hem avançat que ha contractat finalment el Cristóbal Martell d'advocat. Per tant, que hem de recordar als oients que es tracta del lletrat de pues els Pujol, Messi, entre d'altres. He parlat un segon amb ell, de fet avui està bastant out perquè l'estan operant de catarates, però...
La Maica Navarro un dia entrarà al lloc del crim. O sigui, estaran matant algú i apareixerà allà la Maica Navarro. Perdó, l'estan operant?
No, l'estan operant de catarates, però el que m'ha explicat és que el que ha volgut és mantenir com a companya de defensa a la que ha estat fins ara advocada del Dani Alves per una qüestió d'ètica, però vaja, coneixem aquesta...
I per què al final, finalment ell sonava com a advocat de Dani Alves va sonar al...
El de Rossell, Maluenda.
El Maluenda.
Doncs mira, això és que hi ha una...
Deu haver-hi algú al costat, perquè el Dani Alves no tenia punyeteria idea de qui és Maluenda.
No, hi ha una... Ells, la família, s'ha entrevistat amb diferents... amb diferents lletrats. De fet, hi havia 5 grans noms que estaven a la taula. I després s'ha d'entendre que allà, a l'entorn de Dani Alves, en aquests moments no és una, no és un front comú, sinó que són dos fronts absolutament enfrontats al seu entorn més personal, que això tampoc li posa les coses fàcils. I també amb la decisió de quin lletrat ha contractat, ha hagut allà una col·lisió d'interessos que ja explicaré amb detall a La Vanguardia.
Vale, ja m'ha llegit perfecte a La Vanguardia.
No, però...
Cliffhanger, radiofònic, molt bé.
Les mujeres facturen.
Sí, sí, exacte.
Les mujeres facturen. Pues ja està.
I no lloren.
I no lloren. Escolta'm, no, però no, ara fora de bromes. Ho té complicat, ho té molt complicat el Martell, però escolta'm, li poden donar la volta? Bueno, per això és molt important quan Mossos, un mes després, encara està recopilant, perquè cap element sobrarà en aquesta història.
Vols que et digui una cosa que hauríem de dir més sovint? Perdó. Puc dir una cosa, Maica, que és molt important, després de coses que ens hem anat assabentant aquests últims temps i que la Maica ja ho sabia, però jo no, que és tan important, tan important, que al marge dels protocols que ara parlàvem, que han d'haver-hi a les discoteques, aquest control que hi ha dins de les discoteques del que passa és bàsic. Bàsic. Per això, a les discoteques de tot Catalunya, on hi ha càmeres, que són autèntiques realitzacions televisives, és a dir, pots veure-ho per dalt, per baix, càmera zenital, per un cantó i per l'altre, hi ha autèntiques realitzacions televisives. I hem d'alertar-ho, no, hem de dir-ho perquè la gent hi vagi amb estat d'alerta, perquè t'estan filmant tot. Quan entres allà dins, t'ho estan filmant tot.
Però és per la teva seguretat.
Home, esclar. Sí. Per
però en canvi, la gent que hi va es pensa que allà està...
Allà està, no? Lliure està de tot. Fosc, no, està fosc, però es veu tot.
Perquè alguna vegada el que vol... Però això és com els crims, no? Que la gent a vegades diu, però Crims del Porta o les cròniques de la Maica Guardia, explicó tots els detalls i després els assassins ho faran diferent. Quan tu has de fer el mal, te n'oblides del Porta, del Crims, del que podran dir, del que has vist a les pel·lícules...
I no demanem una mica Pere Salormo, també, perquè a la nit, també, l'oci nocturn, crec, no volen crear unes condicions, és a dir, que precisament portin a la gent a estar com en un parèntesi, ho dic des del punt de vista de l'oci, del moment, d'aquella nit, perquè tu ara deies, jo crec que s'ha d'avançar cap aquí, però el que ha passat clàssicament és que les discoteques, i més la gent que té possibles i que són vips i companyia, els hi creen les condicions per... Sí, possible. El tema és, tu deies ara fa un moment que al final tot es redueix a un tema de la paraula de l'un contra l'altre, però segur que no hi ha res més a aquestes altures?
No, sí, evidentment.
Ell ha portat més.
No, clar. Em refereixo que aquí hi haurà dues versions i dues maneres d'explicar allò que va passar a l'interior d'aquell bany minúscul, on evidentment no hi ha càmeres, però... Clar, Mossos, quan arriba davant d'aquesta jutgessa, hi ha un atestat molt important, on hi ha moltes més coses.
Proves mèdiques.
Hi ha un informe mèdic de l'Hospital Clínic, hi ha tot aquest testimoni, un informe mèdic de l'Hospital Clínic, s'estan fent en laboratoris al cotejo, com es diu en català?
El cuteig.
De restes d'ADN que es van trobar. O sigui, hi ha molta més prova, molta més càrrega de prova.
Pot haver un acord entre les parts perquè això no arribi a judici?
De moment, penseu que...
Cotejo és confrontació.
La víctima el que va fer i sospito que de manera espontània va ser arribar davant de la jutgessa i dir-li, sap què? Jo no vull els diners d'aquest home, jo només vull justícia. I va renunciar a la possible indemnització a la que em podria beneficiar-se si hi ha una condemna. Això hi ha gent que ho aplaudeix i jo crec que no s'ha de... És a dir, ella té tot el dret de fer el que consideri i només ella sap la seva situació com és i per què pren aquesta decisió. Però, ostres, En sèrio, hem de renunciar amb una indemnització que mereix en cas de condemna pel fet de que se'ns cregui i no se'ns qüestioni per allò de dir, perquè ella portava mesos sentint aquesta segur que ho ha fet per la pasta, però, perquè s'ha pres a l'Alves i la traurà.
Igual que sabem que Alves té a Martell, que Martell pues, és un dels grans noms...
Ja et dic jo que el perfil de la seva lletrada no té res a veure.
Sabem qui és?
Sí, sabem qui és. No diem el nom perquè ella demana explícitament no dir el seu nom, però t'asseguro que qui ha escollit la víctima... La víctima podria haver contractat també un Martell. No m'equivoco quan dic que té capacitat per poder contractar una Olga Tubau, per exemple. O sigui que no és una defensa econòmica o que es pugui o tothom pugui pagar, però ella va de la mà d'una de les lletrades més, amb més trajectòria als tribunals en violències masclistes i delictes sexuals, i que és zero mediàtica, i que no té res a veure... O sigui, va acompanyada d'aquest perfil, que és, escolta'm, amb la meva víctima absolutament... impermeabilitzada, encapsulada, intentant, perquè en aquests moments jo intento imaginar-me tancant els ulls, perquè clar, 23 anys li han dit que no escolti la ràdio, que no vegi la televisió,
normal,
que se'n vagi de les xarxes socials, que intenta aïllar-se tot això, però com t'aïlles?
És impossible,
si és que estàs parlant tota l'estona.
23 anys, segle XXI,
universitat,
si va a la universitat, el que sigui.
No sé a qui més ella ha compartit aquesta història, però la cosina, l'amiga, els pares, l'entorn... Hòstia, per molt que tu vulguis aïllar-te, en aquests moments és una heroïcitat.
I tampoc ho has de fer mai, perquè també n'has de parlar amb algú.
I el tema dels diners que deies tu, que creus que ella va dir espontàniament, és un tema que té retrocés, o sigui, que després es pot replantejar.
Sí.
És una cosa en calent, però que això pot anar...
De fet, ja t'avanço, perquè no he parlat amb el Martell, però he parlat aquests dies amb tots els que... Emili Sagrí, que és un altre dels mestres del dret penal i que era evident que amb ell ni l'havien, no estava entre els tantejats, i deia, bueno, i tu què faries? I hòstia, em deia, doncs mira, el primer de tot seria empadronar-me a Barcelona, dipositar 2 milions d'euros en un compte corrent a disposició del jutjat per demostrar la meva voluntat de ressarcir, i deixar el passaport ja de motu propi i proposar, escolta'm tu, per intentar aquest procés fins al judici, estar a casa i no amb una cel·la de Brians 2. I fins i tot ja t'abans el Segrí deia, escolta'm, i confessar, perquè és que no té moltes sortides, confessar i intentar arribar a un pacte.
Però un pacte amb una persona que d'entrada ha renunciat a diners i que, a més, Maica, perdona, està aguantant una doble pressió. És a dir, aquesta víctima està patint el que va patir en el seu moment, més la pressió social que dius, és un doble judici. Ella haurà de guanyar un judici per buscar justícia davant d'un jutge i el judici de l'opinió pública sembla que el tenia també present, perquè al final la renúncia als diners és per aquesta pressió social que existeix dient això. És a dir, com que ets dona, com que t'has trobat en aquesta circumstància, com que aquest és un famós, ho has fet per
cap altra víctima de cap altre delicte entra en un jutjat i renuncia als diners. Clar. Perquè el soniquet que ella ha escoltat és, claro, Alves, pasta, clar, això és per
pasta. Però Fiscalia accepta diners per agressió sexual?
Com? Fiscalia?
Fiscalia accepta que pugui passar això? Un pacte per econòmic.
Ja veurem, estem en instrucció, ella va fer aquest anunci, i bueno, ja veurem, de moment és la seva... Ha fet una declaració d'intencions. Escolta, renuncio, però ja veurem el procés, perquè aquests diners, clar, la gent ha de pensar... Cada víctima és un món. La Susana Quadrado ho sap molt bé, el diari hem fet multituds, i vosaltres heu entrevistat a multitud de víctimes i ens han explicat en primera persona el seu relat. Cada víctima és un món, és un entorn, ho viu d'una manera. Les seqüeles, insisteixo, però a totes les víctimes, a totes, l'assessorament terapèutic psicològic és necessari. Bàsic, sí. Perquè a vegades tu creus que ets la tia més forta del món i que això no passa factura, i passa. tard o d'hora passa. Mm. I en aquest cas, amb aquest rebombori, sí. I qui és el personatge, sí. Això es magnifica aquest, encara més. Per tant, sí. Això de pagar-te, si aquest, Susana, aquest, la seguretat social no t'ho cobreix, doncs és per això, sí, aquestes indemnitzacions.
Susana, Toni i Tian. Susana.
Sí, va, una pregunta per la Maica que espero que em puguis contestar i que ja ho vam mig donar també, mig no, del tot, a La Vanguardia ahir. Entenc que ara sigui el Martell o sigui la defensa que agafi ara l'Albes, l'objectiu primer ha de ser treure'l de la presó, no?
Mm.
Llavors, ens podries dir com es pot produir això? Perquè, evidentment, ha de ser una decisió del jutge, al marge del que digui la... I amb quins terminis podríem estar parlant?
Ell ara, demà dimecres, la defensa se li acaba el termini per presentar aquest recurs. Tenia diferents opcions. Un recurs a la pròpia jutgessa, però després de la decisió és absurd recórrer a la jutgessa que t'acaba de ficar a la presó fa una setmana. Per tant, el que optaran, i ja ho podem quasi avançar sense tenir la confirmació de Martell, és presentar un recurs a l'Audiència de Barcelona perquè siguin tres jutges d'una sala de l'Audiència qui valorin aquest recurs i decideixin si et deixen en llibertat amb càrrecs o decideixen que has de continuar a la presó. Mira, ho hem publicat a La Manada de Castelldefels. Sí. Als pocs dies, sí, sí. Els cinc advocats van presentar un recurs a l'Audiència i en tots cinc casos l'Audiència ha decidit que no havia, que aquests recursos no estaven fonamentals i que aquests cinc personatges havien de seguir a Brianzú. I aquí, doncs, bueno, aquí serà l'estratègia complicada, perquè no hem tingut accés a aquest autor. La jutgessa que ha instruït aquesta causa és l'Anna Marín, és la jutgessa substituta del jutjat número 15 de Barcelona. Em diuen que va estar hora i mitja redactant aquest escrit de presó, hora i mitja, és a dir, que és un escrit fonamental. No cap periodista ho ha aconseguit, com a mínim fins allà a la nit cap l'havíem aconseguit. De fet, en aquest autor ha ficat un paràgraf que no recordava, parlant amb el Jesús Albalat del periòdico, que és un històric dels, sí, tribunals, i amb el Jesús García Bueno, que també dèiem, hòstia, és que no ho recordàvem. Ha ficat un paràgraf advertint els lletrats que si parlen amb els periodistes o faciliten qualsevol documentació als mitjans de comunicació seran penalitzats amb una multa. Fixa't fins al punt que la magistrada vol bunqueritzar la causa. De fet, els periodistes, per parlar amb magistrats, home, podem intentar assaltar el despatx, o, més intel·ligent, si no hi ha confiança, és a través de les dues periodistes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la Mariona i la Lídia, demanar allò, hora per parlar amb ella. No les va rebre ahir. No les ha volgut rebre, no vol, sí, no els vol rebre. Per tant, és una causa molt, molt bonquetsa. I el que et deia, va estar hora i mitja redactant aquest escrit molt fonamental, per tant, a veure, quina és l'estratègia per demanar la llibertat, però jo que et deia, el Segrí, escolta, propòs passaport, una pulsera d'arrest domiciliari, per intentar, bueno, aquest procés d'aquesta instrucció, aquests mesos fins al judici, intentar estar a casa seva. Però ho té molt complicat, eh?
Són les 10 i 3 minuts. Un segon, si us plau, i de seguida la pregunta a Toni Aire, de seguida a Tian Riba, a la Maica Navarro, a les 10 i 3 minuts. Toni Aire, pregunta a la Maica, sí, Navarro, i comentem el conjunt.
Doncs, mira, Maica, una pregunta fruit del meu desconeixement dels procediments judicials d'un tema que ha sortit a la conversa ara, d'una qüestió que ha sortit a la conversa sobre la possibilitat de pactes. Hi havia una frase de l'emèrit que feia molt de riure, però no plorar directament, que era allò de la justícia és igual per a tothom. Per tastar-ho una mica, el procediment judicial, un cop engegat en aquests moments i amb tot l'atestat i totes les proves que tu apuntaves que es tenen i les que segurament aniran tenint amb l'avançament d'una investigació, hi ha opcions de que s'aturi perquè hi hagi pacte per les bandes o ja segueix un cert cicle natural? És a dir, un cop tens proves de que hi ha passat una cosa...
Bueno, aquí dependrà el paper de la fiscalia. Tu, com a acusació, la víctima pot arribar a un pacte amb el pacte, però has de convèncer la fiscalia de que està, o sigui, d'arrossegar amb tu a la fiscalia aquest pacte. Si la fiscalia no accepta, per això moltes vegades sentim que, bueno, els acusats arriben a un pacte amb la fiscalia. Si la fiscalia no està d'acord i vol continuar endavant...
Per molts diners que tinguis i
però al final oferir... la fiscalia també pensem que és... és Ministeri Públic i ha de vetllar, és a dir, si aquesta víctima anés sense lletrat, qui la representaria seria la Fiscalia. Per tant, bueno, ella ha de mesurar fins a quin punt, doncs, entrar en un judici pot tenir les conseqüències, etcètera, etcètera, etcètera. Clar, ella s'enfronta la víctima amb un procés judicial que jo espero que no sigui molt llarg, que sigui una cosa que el més aviat possible, per no eternitzar tot això, se celebri el judici, i després hi ha un judici.
El que passa és que en un tema d'aquestes característiques, si la víctima no vol anar al judici, clar, és bastant complicat que la Fiscalia la faci anar.
Per tant, és a temps. Per tant, són a temps que això passi.
Efectivament.
Tian.
Sí.
Dues preguntes. Et donen saluts al Simón i la Lola, Tian. Els gossos.
Sí.
Salutacions del Simón i la Lola.
Les han donat per mi, no?
El dia que li vaig dir a la Lola,
la gossa es diu Lola. I va dir, i ara què faig, em poso contenta o no? Però el més gran...
Un dia em va dir, la Lola està embarassada.
No, espera. Ara per si de casa escolta, li dic al Toni Muñoz, la Lola està embarassada. Toni Muñoz, d'aquesta casa que igual està escoltant. Diu, no fotis, la Lola García està embarazada. I jo, perdona?
No té d'anar,
perdona. I dic, hòstia, m'encanta... O sigui, el Toni Muñoz veu a la Lola com una superwoman. O sigui, quants anys creu que té la teva directora adjunta? I no, però... No, la Lola està embarazada.
No va dir res,
però en edat d'embarazar-te.
De merecer.
A veure, faré dues preguntes que crec que sé la resposta, però...
Ah, molt bé, està bé.
Però la faré, perquè igual no és la resposta. No, la primera és... Has dit que la víctima té una... Podria pagar-se Olga Tubau. Has dit aquest resum i ja té una embocada molt bona.
Que no m'equivoco si dic... Que crec no equivocar-me, perquè, evidentment, jo no he parlat amb la víctima, ni he parlat de la víctima, però...
Ho deia per recuperar una mica el que havíem dit, per situar la pregunta. La pregunta és, si la víctima no tingués aquesta possibilitat econòmica, el resultat de la causa podria ser diferent? És a dir, algú que no té diners, li és més difícil guanyar en els tribunals aquest cas o un altre? Faig aquesta primera pregunta. I, si vol contestar la després em diu una altra.
Clar, anar a un judici, tant per ell com amb ella, de la mà de qui vagis, és fonamental, evidentment. Sí. Una bona o una mala estratègia jurídica en un tribunal i en una instrucció, doncs, escolta'm, et pot arruïnar. Ella va, insisteixo, amb una molt bona advocada, que no és una qüestió de... No sé els honoraris de la seva advocada, però jo que són accessibles pel perfil de víctimes que porta, jo crec que és una letrada que adapta els seus honoraris al perfil del cas, i per tant és una advocada accessible perfectament.
Perquè el que entenc del context és una noia d'una família que té diners i que, per tant, poden guanyar aquesta cosa en un altre context, en unes altres circumstàncies, seria una víctima que tindria moltes més dificultats, entenc, el que dius.
Jo crec que en aquest cas, segurament, el fet que l'Alves aconsegueixi un bon advocat, més que el tema de la víctima, sinó que l'Alves tingui un bon advocat, sí que li pot canviar la situació. És a dir, has de construir un relat, un relat creïble que, com a mínim, posi en dubte l'altre. I, per tant, un bon advocat aquí sí que és...
Perquè pensa, pensa que la víctima, en aquest cas, va de la mà de la Fiscalia i de la mà d'una instrucció policial molt, molt important. Per tant, el relat d'ella...
Depèn del cas.
Escolta, jo crec que fins i tot amb un bon advocat d'ofici, que hi ha molt bons advocats d'ofici i amb ganes, és un cas que en aquest cas jo crec que és el que diu la Lola. És més l'altra part, el de l'acusat, del que sí depèn amb qui vas al tribunal.
Hi ha jutges que es deixen impressionar per un advocat estrella i hi ha jutges que al contrari, que veuen un figurín que no s'ha preparat un cas però és molt estrella i si han de cascar, casquen.
No, i després la segona cosa és una pregunta reflexió que la resposta ja la tinc. Però hem parlat de que bé que ho ha fet Sutton amb aquest protocol i Sutton té aquest protocol, Però, en canvi, també heu explicat que a les discoteques, inclòs Sutton, hi ha unes zones fosques, diguem-ne, no sé com ho diguem de dir...
VIP.
Sí, oficialment es diuen VIP, diguem-ne. Però hi ha uns senyors que diuen tu, puja, i aconsegueixen que hi hagi unes noies que se'n vagin a un reservat amb uns senyors. La resposta ja la sé, perquè la resposta és evident. No s'ha de violar ningú, ja està, ja la sé la resposta. Però no és, no és una contradicció portar aquesta situació a un límit, diguem-ne, on hi ha un risc, perquè, en, vulguem o no, aquest risc hi és.
Crea les condicions.
Es creen unes condicions i després, en canvi, tinc un protocol per evitar això.
A veure...
Ho dic perquè igual, potser algun dia podríem parlar amb la gent de Sutton, no sé, que ens ho expliquin també, o de qualsevol discoteca.
No està, vaig darrere d'ells, potser ho aconsegueixeu vosaltres, però estan... estan, entenen que tot això els hi perjudica absolutament a la marca de la sala. De fet, la patronal de discoteques ha demanat personar-se a la causa. A veure, jo, la de successos amb això no sé si tinc molt a dir personalment. Sí que crec que s'hauria de fer una reflexió...
O tu qui sigui.
Ja, s'hauria de fer una reflexió sobre aquesta manera d'actuar, que ja et dic, això passa a Sutton i passa a tot arreu. O sigui, ho veus, tu tomes una discoteca a Eivissa o a tot arreu i veus, doncs allò, aquest cordó que separa los VIPs que paguen una milionada per una ampolla que arriba allò amb les llumetes i els focs d'artifici, i al voltant tot un grup de persones que intenten ser els escollits per accedir a aquesta sala VIP. Bueno, és que no sé què dir-te d'aquí.
És que fa dies parlàvem, Jordi, quan vam veure aquelles imatges de la discoteca de les noies perreando.
Sí.
Clar, ara jo estava pensant en una de les últimes cançons del Bandi, no? No del Bandi, que és l'assassí del Bad Bunny, que és aquesta cosa de... El Titi me preguntó si tengo muchas novias, me la voy a llevar todas a un VIP,
hombre, gran cançó.
Que és una cançó que està molt bé, perquè és molt bo el tio. Però si vols posa-la, perquè sí, saps de què estic parlant.
Però és això
de dir, bueno, m'emporto moltes ties a un VIP i... Clar, el pas d'això a un terreny d'impunitat...
Un dia tengo... La cançó diu un dia tengo una, otro dia tengo otra.
O tengo una, mañana otra.
Sí, però que això... No corpeu el reggaeton, va. No. Deixeu tranquil.
Però que
es crea un imaginari, sí, és a dir, per una noia de 16 anys que està imbuïda d'això, que vingui un pàjaro més o menys conegut i digui cap al VIP...
Però mira, hi havia una pel·lícula... Jo no vaig viure aquesta discoteca per una qüestió generacional, però vaig veure una pel·lícula que es va
fer...
Jo quan
havia una orquestra
de
Valls de Salou, imagina't!
El que passa és que... No, una pel·li sobre una discoteca que va existir, que es deia Estudio 54, no la d'aquí, la mítica...
Crec que està filmant un documental de la discoteca Estudio 54 dels anys 80 que fa esgarrifar.
Jo és que vaig veure...
Sobre la qui portava, la màfia que portava aquella discoteca...
Bueno, i quins personatges hi anaven, que t'anava des de Truman Capote, Andy Warhol, a totes les estrelles, Michael J. Fox, totes les estrelles del moment, i hi havia un personatge que era l'amo de tot plegat. Jo vaig veure la pel·lícula que es va fer, això, devien ser el principi dels 2000, amb el Ryan Phillippe de protagonista, però ja hi havia el personatge a l'entrada fent un càsting tu entres, no entres, que és una cosa que passa, per exemple, a Berlín, amb el Wertheim, que és també una discoteca molt famosa, on la gent hi van sense saber si entrarà o no entrarà ja a la discoteca mateixa. És a dir, aquesta selecció. Després hi ha la fase de si entres a la zona dels escollits. Jo crec que aquí el canvi no està amb l'oci nocturn, que és el que és, i jo em reitero en el que deia abans, és al final, tu crees unes bombolles, crees uns entorns, crees unes circumstàncies on allò és la nit. La nit, el Dinio deia jo de la noche me confunde, no? Doncs pues això, la nit passen coses que per molta gent...
La Bernat Metge.
Però el tema és, jo crec que la societat ha evolucionat... Exacte, són moltes les nits. Però la societat, el positiu de tot plegat, el que hauríem de mirar en positiu és que la societat ha evolucionat i, per tant, no han de quedar zones fosques per segons quines coses.
Jo estic convençuda que fa un any... aquest porter, quan descobreix aquesta noia amb aquest atac d'ansietat plorosa, li planteja de, escolta, estàs bé, què tal? La porta a la sala, ve el cap de sala i li explica amb la seva cosina, estava al reservat i aquest m'ha violat. En dos segons planteja, hòstia, Daniel, ui, és que clar, serem a la discoteca en la que Dani Alves va violar una tia.
Però la societat ha canviat, està evolucionant.
Però aquest no pensa en això, sinó... Mossos, 112, vinguin els Mossos que tenen una víctima de violació i m'importa re les conseqüències, però que em priorizo és la víctima.
Això diu molt de tots. Sí, en positiu. Això és que
bueno, sobretot d'aquest tio.
Tots aquí hem...
No, és que és passar de ser el senyor Globo. És passar de ser el senyor Globo als protocols.
I els protocols han de fer possible que no depenguis de que et toqui un tio normal.
I també ha canviat el món del futbol.
I deixa'm dir una cosa. Jo, ell ara no està molt bé amb mi, però aquest protocol contra els abusos sexuals a les zones d'oci, el gran impulsor va ser Miquel Buch, conseller d'Interior. Jo sempre dic que ell, que se li va criticar molt, i que jo crec que de les millors coses que va fer aquest conseller al capdavant d'Interior, la millor va ser creure's com ningú i liderar aquest protocol, que a més tenia ja a dos dones, que són la Maite Casado i l'Angie Vila, que ara estan amb l'Albert Batlle a l'Ajuntament de Barcelona fent això mateix a les discoteques de Barcelona amb un impuls increïble. Doncs el Buch això s'ho va creure, portava sempre la pulsera rosa de contra les violències sexistes als
bueno,
espais d'oci.
Havia treballat a discoteca, i... no era una llegenda això, perquè havia estat porter de
discoteca. Crec que havia estat porter, havia estat porter. Però això ell s'ho va creure i ho va impulsar com una prioritat del departament i va crear un curs de formació pels porters. I molts porters, i molts van passar per aquell curs de formació. Per tant...
Ens van fer cara de saber la discoteca d'on era porter.
Me puedo ir.
Miquel Buch. Sí, no, fas una cara...
Algun dia no ho va deixar passar.
Fas una cara d'informació.
Amiga meva, moltes gràcies, Maica Navarro.
A tu. Aviat senyora, espera, que li pregunto a la meva directora adjunta.
¿Puedo usted marchar?
Lola García, sí. ¿Me puedo ir?
Sí, perdona. Lola García, manda molt.
Fes-li un break.
Perdona, però en aquest edifici, Lola García, jo, en aquesta taula...
Crec que un dia aviat tornaràs.
En aquesta Hasta taula... Sí.
Em respecta tant que li posa el meu nom al gos.
Efectivament.
Però escolta, les pedorretes a la panxa, jo li faig a Lola García. A mi Lola. A mi Lola. A mi Lola. Bueno, a tu alguna pedorreta t'hauré fet, segur. Ho podem explicar tot.
Quina redacció és?
Maica, moltes gràcies.
Jo ens toquem molt.
Els toqueu, sí, a la Vanguardia?
Què passa? Què vols?
Teniu
un reservat.
Teniu un reservat a la Vanguardia?
Ingovernable.
El pip d'entrada. Que aviat ens veurem, una altra vegada.
Per què?
Ja, per aquestes imatges que hem dit abans, no?
Oi. Sí.
No.
Prou, para, cau, para-ho aquí.
Venga. Bueno, ara deixes això molar, eh? Els oients ara deuen estar... Ara,
si vols,
ara
si vols,
el mòbil...
Si vols pujar-ho més...
Un altre cliffhanger.
Ara el mòbil tindràs de gent dient...
Si vols pujar-ho més...
Cliffhanger, no?
Un altre.
Escolta, doncs ho diem. Hem vist les imatges de la... Hem vist les imatges de l'Apolo vinculades amb la denúncia contra Saúl Gordillo, i ja està. Aquesta setmana ha de tornar a declarar Saúl Gordillo, i crec que és la víctima número 1, han de tornar a declarar als jutjats, i bueno, ja veurem. I quan tinguem més detalls i es pugui explicar bé, jo en aquest cas ho hem d'explicar. I ja està.
Però espera que hi hagi la...
Bueno, aquesta setmana ja estan citats tant l'acusat com la... Crec que és la víctima número 1, perquè són dos causes diferents, estan citats per ratificar les denúncies, i bueno, ja veurem si Saúl Gordillo ratifica tot allò que va dir, i veurem també si la víctima número 1 ratifica tot allò que va explicar Mossos, acompanyada de la seva lletrada, que consta en la denúncia, ja està. Això ho parlàvem dels advocats. Saúl Gordillo va de la mà en aquesta causa des del primer moment amb Monguilot. Monguilot el coneix de fa molt de temps i és un bon lletrat que aquesta causa se l'està prenent. Doncs com s'han de prendre aquestes causes? Doncs amb interès i buscant tots els elements.
És allà on vaig veure jo és a dir, les càmeres que hi ha no són càmeres com aquelles que teníem... Saps aquelles càmeres de...
No, és que et veuen que si vas pintar... Bueno, és que...
És increïble.
El detall és... Bueno, doncs detall...
Aquest tema continuarà. Gràcies. Són les 10:23. Un segon, sisplau.